Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest cap de setmana han estat nombrosos els actes celebrats arreu dels nostres municipis per commemorar el Dia Internacional de les Dones. En força casos, amb conferències a càrrec de dones que són referents i que s'han significat per la seva contribució social o professional. Un exemple el podem tenir en el cas d'Olèrdola, que ha consolidat un acte de commemoració del 8M que conté una xerrada inicial i un sopar posterior obert a tothom. La xerrada enguany anava a càrrec de la infermera Alma Alaminos. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, seguia l'acte aquest dissabte i podia parlar amb la conferenciant i amb tres de les quatre regidores de l'Ajuntament.
Arreu del territori hi ha hagut un esclat d'activitat per commemorar el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, i el municipi d'Olèrdola s'ha mantingut el format de fer aquesta commemoració amb la xerrada primer d'una dona significada del municipi i després un sopar commemoratiu. En aquest cas, aquest any, l'activitat s'ha fet a l'interior del local Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola i la persona encarregada de fer aquesta xerrada ha estat la infermera veïna de Can Trabal, l'Alma Alaminos, tot just quan fa una estona que ha finalitzat aquesta xerrada. Podem conversar amb ella. Aquest mateix dissabte enregistrem aquesta conversa. Alma Alaminos, què tal? Molt bon vespre.
Bon vespre.
I felicitats.
Gràcies.
Perquè, com a mínim, hi ha hagut molta complicitat, aplaudiments i assentiments a tot el que ha estat la seva xerrada.
Bueno, la veritat és que és molt agraït, no, una mica és que quan tens aquest repte de poder, no, que et demanen que parlis amb aquest dia que és tan important, que és el Dia de la Dona, com a dona i com a infermera, no, penses a què pots aportar, i la veritat és que era un gran repte poder parlar per tot el municipi.
Una infermera, vostè, que s'ha especialitzat en programes de salut adreçats a adolescents i ha coincidit precisament la xerrada amb una campanya institucional de la Generalitat, i bona part del contingut ha estat precisament vincular aquestes dues idees, no? La necessitat de fer educació, pedagogia en el conjunt de la societat, però entre els joves, les adolescents, i educació sexual i reproductiva.
Clar, és cert que he tingut l'oportunitat de que, com soc infermera referent de salut i escola, doncs aquest, tot el que és l'estratègia nacional en els drets reproductius de les dones, doncs està encabida aquesta, no, de la meva regla, a les meves regles, que és aquest programa en el que tu pots obtenir productes menstruals reutilitzables, i va molt enfocat amb el tema de l'equitat, perquè clar, tots els productes que no són reutilitzables generen una despesa molt important en totes les dones que menstruen, que és un greuge comparatiu amb les persones que no menstruen i que no tenen aquesta despesa, no? Llavors també una mica que del tema de la pobresa menstrual, que hi ha dones, doncs, que no poden adquirir aquests productes menstruals perquè són cars i utilitzen aquests productes més temps del que serien recomanable, i és un greuge per la seva salut, també.
De fet, un concepte que ha subratllat avui mateix en aquesta xerrada és més important a vegades en medicina no el codi genètic, sinó el codi postal.
Correcte, sí, això és una frase que ens agrada molt a tots els que som sanitaris, perquè, de fet, on neixes, no, totes les polítiques, el que són, on vius, tot el que és la cultura, els teus hàbits de vida, els teus estudis i els teus recursos econòmics influeixen molt en la teva salut, més que el codi genètic, no? Perquè al cap i a la fi és el que diem epigenètica, que depèn on estàs, doncs els teus gens s'expressen d'una manera o una altra, i llavors el lloc on neixes i on t'estableixes els teus hàbits, doncs ens influeixen en l'estat de salut.
Jo no sé si arribar a qualificar-ho de pandèmia, hi ha gent que ho ha fet, no? L'impacte que tenen les xarxes socials entre les adolescents, especialment, ha subratllat, perquè vostè ha explicat l'exemple de que quan es preparava per aquest programa la relació amb els adolescents s'havia documentat molt en substàncies, no? En drogadiccions.
Correcte.
I el que es va trobar és joves amb un nivell molt baix d'autoestima pel seu autoconcepte, molt baix.
Clar, és que els joves sempre busquen la seva identitat, ara, no? És el que els hi toca, saber què són, i s'emmirallen molt amb ser entre iguals. Els adolescents el que volen és semblar-se amb algú, i busquen referents, i clar, què busquen? Doncs xarxes socials. Llavors, les xarxes socials el que ens posen és un mite i ens posen una imatge que és completament retocada, completament irreal, que volen ser allò, i allò és que és irreal, no et pots semblar una cosa que no existeix, no? És aquella frase de la Virginia Woolf, no? Que deia que és més fàcil, és més difícil matar un fantasma que una realitat.
I, per tant, entre els reptes que ha situat aquest de combatre col·lectivament també des de les institucions locals, tot això es pot fer cadascú amb els seus instruments, cadascú jugant el seu paper.
Clar, aquí també és molt important els pares, penso, perquè el tema de les xarxes socials i de com eduquem amb les xarxes socials, perquè sí que és cert que tot el que són tecnologies doncs ens ha facilitat molt la vida, i això és un fet, i no ho podem amagar, però sí que és cert que hem d'acompanyar amb l'ús d'aquestes xarxes amb uns adolescents que són molt influenciables i que els hem d'acompanyar amb el seu ús, perquè clar, si no els acompanyem per dir que allò que estan veient no és correcte o allò no és veritat, per tenir una mica d'esperit crític d'allò que estan veient, doncs clar, es creuran allò que estan veient i serà la seva influència i no pas la nostra.
Fins al punt que hi ha una gran influència de nenes de 8, 9, 10 anys que fan tutorials de maquillatge.
Correcte, és això, vull dir que són els joves tenen accés molt ràpid a internet, on els hi van caient els continguts de manera aleatòria i van rebent informació doncs, de bueno, nenes petites que volen seguir rutines facials que no necessiten absolutament per res i que ja estem fent futures compradores de productes que realment no es necessiten.
Què li ha semblat l'acte?
La veritat és que és un acte que és molt únic. La veritat és que sí, el format, a més, no? La petita, el primer, el fer el...
La xerrada, la conferència,
exacte,
no?
La conferència, primer llegir el manifest i després doncs, poder compartir amb altres veïns del municipi, poder compartir aquest espai de xerrada i poder fer el sopar després, doncs és un acte perfecte, no?
I també té un punt de reconeixement a la seva feina, i a més a nivell personal, també.
Sí, la veritat és que sí, no? Que fas la teva tasca i que se't reconeixi, a més que es tingui algú en compte, algú de tots els municipis, no? Jo que sóc de Can Trabal, doncs que estigui en compte Can Trabal, doncs llavors, doncs això la veritat és que, bueno, és com un regal, no?
Doncs deixem aquest missatge. Moltes gràcies per atendre'ns amb Alaminos.
Enhorabona
per la conferència,
gràcies.
Molt didàctica i que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.
També volem recollir les valoracions de les diferents regidores en presència a l'Ajuntament d'Olèrdola, regidores del consistori, que han seguit aquesta xerrada de commemoració a Olèrdola del 8 de març, xerrada que s'ha celebrat a l'interior del local Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola. I ara conversem per recollir aquestes valoracions amb la Irina Pérez, que és regidora del Partit dels Socialistes. Molt bon vespre, Irina.
Bon vespre, què tal?
Què li sembla la xerrada de l'Alma Alaminos?
Doncs la xerrada de l'Alma té tota la raó, hem de seguir lluitant. Ha parlat sobre el tema de la bellesa a les xarxes socials, la bellesa irreal, i sobretot dels temes menstruals, que per sort ara la campanya de La meva regla, les meves regles, fa un suport a totes aquestes dones que menstruen per aliviar el cost i també aliviar el medi ambient de totes aquestes despeses. I la veritat que també ha parlat de la falta d'equitat a l'hora de la investigació sobre les dones, les malalties que pateixen les dones respecte a la investigació amb els homes. És un tema que hem de treballar, bueno, aquest i molts més, però bueno, sobretot aquest l'hem de treballar i hem de continuar lluitant i esperem que algun dia això no s'hagi de reivindicar.
I com valora que hi hagi aquest format de commemoració a l'Èrdola del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, que hi hagi aquesta xerrada d'una dona que s'hagi significat en el seu àmbit professional, en aquest cas aquest any l'Alma Alaminos, i després aquest sopar, com veu aquest format?
Bé, la veritat que aquest format ha tingut molt bona acollida des de la primera vegada que es va fer i la veritat que a la gent li agrada i perquè el reconeixement de dones d'aquí d'Olèrdola és com, mira, una motivació per fer coses. La veritat que, i després al sopar, gaudeixen, estan tots encantats.
Moltes gràcies per atendre'ns, Irina Pérez, en nom del PSC, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies.
Ara conversem amb una altra regidora de l'Ajuntament d'Olèrdola, en aquest cas en nom del grup d'Alternativa per Olèrdola, l'Andrea Serradell. Què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
Tot just quan ha finalitzat fa una estoneta aquesta xerrada que ha pronunciat l'Alma Alaminos, veïna com vostè de Can Trabal, amb coneixença ja de temps i experiències compartides associatives, què li ha semblat, l'Alma? Entenc que per vostè no ha estat massa sorpresa ni el contingut, ni el to, ni el bagatge que ha pogut traslladar a l'auditori.
No, efectivament, conec l'Alma des de fa molts anys. De fet, va ser infermera dels meus fills. Vull dir que fa molts i molts anys que la conec, és mare de l'escola. I bueno, sé que és una persona molt potent, que fa classes, que fa xerrades. Vull dir, estava segura que faria una gran xerrada i així ha sigut.
S'ha centrat en l'aspecte sectorial de la sanitat, però evidentment en moltes implicacions, en molts àmbits de la societat.
Sí, sí, ha destacat tot el tema en l'adolescència i la salut, que és un tema que ella tracta molt, i després en com està infraestudiada les malalties en general en el cas de les dones, perquè tots els estudis es fan amb un home blanc i, evidentment, en el món hi ha molta gent que no és ni home ni blanc.
Hi ha algun aspecte que, des del punt de vista en clau municipal, de la xerrada d'Alma Laminos interpel·la al conjunt de la institució municipal?
Bueno,
què destacaria?
Podria,
en clau local?
Sí, no sé, es podria plantejar de fer alguna iniciativa, no, en clau local en els temes de futur que ella ha apuntat en la seva xerrada.
I el format de commemoració a l'Èrdola del 8 de març, del Dia Internacional de les Dones, què li sembla? Com ho veu?
Bé, ja fa anys que l'estem duent a terme i penso que és un format adequat i bueno, molt, molt amè i útil també perquè posa en valor dones del municipi que fan grans coses.
El que queda clar és que, per si algú tenia dubtes a l'inici d'aquest format, que dones que puguin explicar coses, a tot arreu i al municipi d'Olèrdola també n'hi ha ni moltes.
Sí, sí, justament el problema és decidir quina, perquè de candidates n'hi ha sempre unes quantes i el problema és decidir quina fem cada any, perquè realment hi ha moltes dones molt potents al municipi.
Andrea Serradell, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
D'acord, bona nit.
I ara recollim les valoracions de la regidora del grup municipal d'Esquerra Republicana, la mateixa alcaldessa del municipi, la Fina Mascaró. Què tal? Molt bon vespre.
Molt bon vespre.
La pregunta també que li hem traslladat a les altres dues regidores. Què li ha semblat aquesta conferència de l'Alma Laminos?
M'ha semblat magnífica. És més, tan bon punt acabat, després doncs, de donar-li l'obsequi i tal, m'han anat a felicitar-la i dir-li, donar-li les gràcies per fer... Ha fet una classe important de diferents temes, tot basat, evidentment, en el dia que celebrem, però d'un tema que fins fa molt poc era un tema tabú. També li he anat a dir que justament la seva xerrada s'havia ajustat molt al manifest que havia sortit des de la Generalitat. Nosaltres hem llegit un manifest que era de l'Associació de Municipis i de l'ACM, però realment el manifest de la Generalitat com a tal estava més enfocat en tot el que ell ha explicat, no? Per tant, anava molt alineada en el que està fent la conselleria, doncs, de posar en el centre doncs, tot aquesta, el que fins ara doncs, podia ser una problemàtica i ara és una visibilització doncs, de la menstruació i de tots els tabús que se'n deriven. De la xerrada m'han sorprès moltes coses. Una part que doncs, ja confesso que no la sabia, no? Que era aquesta obsessió de les nenes a partir de gairebé 8 anys, no? El Sephora Kids, aquest, jo no tenia coneixement i m'hi posaré i miraré perquè em sembla aberrant. I després una dada que m'ha semblat molt alarmant, no? És quan ha fet en el buscador, no? Ha fet la recerca, doncs, de per exemple, doncs, en el cas d'un home de la pròstata i en el cas de les dones, doncs, qualsevol altra enfermedad, la diferència d'entrades, no? Per tant, el que ha volgut demostrar és com evoluciona, doncs, no sé, la investigació masculina enfront de la femenina.
Hi ha aquí un infradiagnòstic també a partir del que comenta, no? De que s'investiga menys aquelles malalties que afecten més a les dones.
Sí, 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 efectivament, però vull dir que ho ha fet amb una dada que no podem dir que és subjectiva. O sigui, era tan qual com veure les entrades dels registres doncs, de qualsevol patologia que pugui ser masculina o femenina. I per això, doncs, i torno al principi de l'altra pregunta, no? També és com és que al segle XXI hem de parlar de la menstruació i treure tabús, quan és una cosa, no? Bueno, que és de tota la vida i que no hauríem d'arribar a aquests extrems.
Dels continguts, evidentment amb aquest to genèric que connecta la sanitat, amb reptes també d'altres àmbits socials, d'aquests continguts hi ha algun que podria interpel·lar de manera més o menys immediata una administració local? Què pot fer un ajuntament perquè alguns dels reptes que ha situat l'Alma Laminos ens puguem apropar a l'horitzó que situava?
Bueno, d'entrada jo penso que ara ja parlo també, ara em poso la gorra de regidora d'educació, no? Doncs és, doncs, també com fa ella, no? Ajuntar dos àrees. Ella ens ha explicat que té l'àrea sanitària i l'àrea, doncs, d'ensenyament, amb aquesta col·laboració amb els instituts. Doncs jo, des de la Regidoria d'Igualtat i Feminisme, doncs, ajuntar-me també en l'ensenyament i fer ajudar amb que aquestes dades que, insisteixo, ha posat sobre la taula ella, puguem trencar-les, puguem arribar, puguem fer, o si cal, si hem de dotar, doncs, partides per poder fer xerrades com les que ella ha fet avui, però adaptades a un llenguatge d'un cicle superior, per exemple, doncs jo penso que anem entenent per aquest camí. No, jo no sé si ho hem de fer des de l'àrea, o sigui, el que és la partida pressupostària, posar-la a l'àrea d'ensenyament o posar-la a l'àrea d'igualtat i feminisme. Però vosaltres sabeu que des d'aquesta legislatura, vull dir, s'aposta per aquesta regidoria que no s'hi havia posat. Home, a aquesta regidoria li hem de donar contingut, perquè jo amb el títol de les coses no em quedo. També és veritat que és una regidoria que mica en mica va agafant pes i va agafant força. I una de les coses que m'agradaria treballar, doncs, amb ella i amb diferents col·lectius, doncs, és això, com incidir a les escoles. Mm.
El que queda clar també, en un dia com avui, hem de certificar-ho de nou, l'encert del model, del format de commemoració a Olèrdola del 8 de març, triar una dona que s'hagi significat per la seva aportació a la societat, perquè destaca professionalment, i després, doncs, aquesta commemoració compartida amb un sopar, no? És una bona manera de commemorar el 8M.
Sí, és un format que ja fa molts anys que portem, però a Olèrdola tenim dones molt potents, com les terres del país, però nosaltres hem de posar en valor les nostres, les que cada dia, les de proximitat, les de que potser un dia els donen un reconeixement fora quan les tenim aquí. I jo penso que hem tocat ja en molts àmbits. Aleshores, el sanitari no l'havíem tocat, doncs enguany. I també hi ha una altra cosa important. Nosaltres som un municipi que volem cohesió, i des de l'equip de govern sempre hem apostat per la cohesió. Doncs, bueno, per sort, doncs, aquest any és una persona que viu a Can Trabal, la persona que l'ha presentada viu a Dalmar, les persones que estem avui aquí fent el sopar o sopant, som de tots els nuclis. Per mi, la satisfacció...
A Sant Miquel?
Sí, aquí a Sant Miquel, doncs hi ha persones de Sant Miquel, persones de Moja, persones de Sant Pere i, evidentment, de les dues urbanitzacions. Per tant, des d'aquí, no m'ha semblat veure, encara no hem saludat a tothom, però segurament també pot haver gent de Disseminats o de Viladellots. Això és el que volem, és celebrar el Dia de la Dona, però amb totes les dones i amb tots els homes de tot el municipi.
Queda clar el missatge. Moltes gràcies per atendre'ns, en aquest cas, en la seva condició de regidora del grup d'Esquerra Republicana, Fina Mascaró, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies. Bona nit.
Aquestes eren les converses que podíem enregistrar tot just quan finalitzava aquest dissabte al local social Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola aquesta xerrada de commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Alma Alaminos va ser presentada per la conferenciant que va protagonitzar la xerrada de commemoració del 8M al municipi l'any anterior, la jove escriptora Victòria Fernández. I és que el format que des de fa 7 anys s'aplica a Olèrdola per commemorar aquest Dia Internacional de la Dona Treballadora inclou aquesta cadena de continuïtats i va fixar que la propera conferenciant sigui presentada per la conferenciant d'aquest any. Així, Alma Alaminos serà present en l'acte de l'any 2025, donant peu, presentant a la conferenciant del proper any. En un municipi amb nuclis dispersos, també es busca que sigui un acte que impliqui a tot el terme municipal, i és per això que es fa rotatiu i ve a celebrar-se en equipaments municipals amb capacitat suficient, de manera rotativa, entre Moja, Sant Pere Molanta i Sant Miquel d'Olèrdola, la seu aquest 2024 de l'acte. L'any que ve tocarà el local nou de Moja, si se segueix aquest criteri. Abans de la xerrada, les tres regidores que hem escoltat, l'Andrea Serradell, d'Alternativa per Olèrdola, Irina Pérez, del Partit dels Socialistes, i la Fina Mascaró, d'Esquerra Republicana, venien a donar la lectura del manifest municipalista que han elaborat l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, motiu del 8 de març. En aquest manifest es ve a advertir que existeix encara el perill de retrocedir en els drets que tant ha costat d'assolir. També recull el compromís del món local de ser motor, s'assenyala, per construir aquesta igualtat efectiva entre homes i dones i posar l'educació al centre de l'agenda política. I en el text igualment també s'assenyala que els governs locals volen, asseguren, posar en valor els avenços assolits els darrers anys en l'àmbit de la igualtat i per això cal continuar, diuen, esforçant-se per incorporar la mirada de gènere en les polítiques públiques. El manifest finalitza amb un emplaçament a actuar de manera coordinada i concertada amb la col·laboració de totes les institucions, agents socials, dones i homes dels nostres pobles i ciutats per assolir la igualtat real. Aquest acte de commemoració que es vivia a Sant Miquel dissabte era l'eix central dels actes que s'han viscut aquests darrers dies a Olèrdola, però no era pas l'únic. També hi han hagut tallers d'elaboració de tasses feministes als espais joves. Se n'han fet fins ara dos, a Sant Pere Molanta divendres i el dimarts també a Sant Miquel d'Olèrdola. I en aquest cas també encara falta un tercer taller per celebrar-se a Can Trabal aquest dimarts a la tarda, en horari de 4 a 8 al local social. Igualment, també el mateix 8 de març, divendres, es donava lectura a aquest manifest institucional a la mateixa seu de l'Ajuntament d'Olèrdola al Saló de Plens.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Són Vaya con Dios, que amb What's a Woman ens acompanyaran fins 11:15. Don't stand by her side. What's a woman when a man has secrets to hide? She'll be weak, she'll be strong, struggle on for so long. A woman when a man,
what's a man without a woman,
makes her feel like a fool. When right turns to wrong, she will try to hold on to the ghost of the past. When love was to cross my heart, never again.
What's a man without a woman?
Cross my heart.
A woman without a man.
I say never again.
What's a man without a woman?
Cross my heart.
A woman without a man.
What's a man without a woman? Cross my heart.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Repassem algunes de les notícies que marquen l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes i desmantellen una plantació de marihuana en una casa a Gelida. Agents de la comissaria de Vilafranca van detenir un home de 52 anys el 8 de febrer i 2 homes de 37 i 33 anys el 28 de febrer per delictes contra la salut pública, defraudació de fruit elèctric i falsificació de document públic. La investigació es va iniciar a finals del mes de novembre de l'any passat, quan els agents van rebre informació sobre una possible plantació de marihuana en una casa a la urbanització Safari de Gelida. Fruit d'aquesta informació, agents de la comissaria de Sant Sadurní van poder fer comprovacions i van detectar una forta olor de marihuana, així com diversos aires condicionats i altres indicis que indicaven la presència d'una possible plantació. Un mes després, al gener d'enguany, es va produir l'atac de 3 gossos d'una raça considerada potencialment perillosa a una persona que estava passejant per Corbera de Llobregat en una zona propera a la urbanització Safari. Els Mossos van localitzar els propietaris dels gossos i van comprovar que eren també els inquilins de la casa investigada. El govern de Sant Sadurní reorganitza les regidories amb l'entrada del PSC. L'entrada del PSC al govern de Sant Sadurní, que es va anunciar el passat 19 de febrer, ha implicat una reorganització de l'equip i de les regidories. El nou govern, constituït per 3 grups municipals, Esquerra, PSC i Sant Sadurní en Comú, encapçalat per l'alcalde Pere Bernet, que continua assumint les àrees de relacions institucionals, protocol, gabinet d'alcaldia i via pública, comptarà amb un total d'11 regidors i regidores. També compta amb la creació de les regidories de festes tradicionals locals i festes no tradicionals, així com la regidoria d'infància i la de gent gran. Totes les regidories estan englobades dins de 2 grans àrees, serveis a les persones i serveis centrals, territorials i desenvolupament econòmic. Així, els 4 regidors entrants assumiran regidories com recursos humans i organització, urbanisme, obres i activitats i turisme per al portaveu socialista Pedro Campos, comunicació i gent gran per a Marina Agudelo, governació i mobilitat per a Òscar Lorente i infància i festes no tradicionals per a Erika Ruiz. Primera actuació en senyalització horitzontal de l'any a Cunit. S'estan executant treballs de pintura en diverses zones. En els darrers dies s'està portant a terme la primera actuació pel que fa a la renovació de la senyalització horitzontal del municipi. En aquesta primera fase de l'any s'estan executant treballs de pintura en zones com Cantoni, l'Avinguda Gornal, el carrer Les Vinyes, el carrer Enric Granados, entre d'altres, com també el repintat de les parades del bus. Es preveu que aquests treballs continuïn durant els pròxims dies. Des de la regidoria de Via Pública, la regidora Beatriz Duque explica que estan estudiant la segona fase on actuar i aniran prioritzant els punts on actuar d'acord amb les necessitats. I es presenta a l'Espai Jove d'Olèrdola als alumnes de 5è i 6è de primària. Aquest dijous a la tarda, un dels 2 dinamitzadors dels Espais Joves d'Olèrdola, l'Adrià Cardó, ha presentat el servei a l'alumnat de 5è i 6è de l'escola Circell de Moja. Els espais estan a disposició del jovent del municipi a partir dels 12 anys. El primer dimarts de mes, al local social Rosset Montaner de Sant Miquel, i la resta de dimarts al local social de Can Draval, els dijous al centre cívic La Xarxa de Moja i els divendres al centre cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. En tots els casos, l'horari és de 4 a 8 del vespre. Adrià Cardó subratlla que aquests serveis permeten al jovent d'Olèrdola compartir espais de lleure, d'activitat, trobada i assessorament sense haver de sortir del municipi. Properament, des del Servei Jove d'Olèrdola s'organitzarà una Game Fest i es planifica per l'estiu oferir una sortida a Port Aventura.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquest dilluns també tindrem una estona per compartir amb el nostre jardiner, el Tom Vilarrubias.
Hola, bon dia.
Bon dia, Tom, com va?
Mira, anar i anant, anar fent.
I és molt.
A treballar, que és dilluns.
Amb energia.
I molta feina a fer.
I molta il·lusió.
No, energia no. Energia.
Home, però de bon rotllo, no? Després de la pluja de dissabte.
De,
ja sé que amb això no
sempre
arreglem res, no? Però mira.
No, però va estar bé, va estar bé. Va ser maco, perquè era com recordar com eren les coses abans. No?
Un dia de pluja,
sí,
no?
Sí, 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 sí. A més, va ploure molt bé. És a dir, no va fer el gran xaparrón, sinó que va anar fent, va anar treballant. I això, doncs, pal·lia per una temporada els problemes que tenim.
Sentia aquest matí a la ràdio que caldrien 10 episodis més com el de dissabte per pal·liar la greu situació de sequera.
Bé, sempre que parlem de la sequera, bueno, em sembla que ho hem parlat, el tema és que aquí plovien, depèn de la zona, plovien entre 400 o 700, vull dir, era més cap a 700 litres per metro quadrat. I ja feia uns anys que era, anava cap als 400, havia baixat a 400, i ara em sembla que estàvem vora els 70, una cosa així. Clar, si nosaltres tenim, per exemple, per així en plan ràpid, una superfície de 100 metres quadrats i plovien 700 litres, són 70.000 litres que queien amb aquells 100 metres quadrats. Si ho passem a una vinya d'una hectàrea, eren, saps, que són 70 milions, no sé, són una pila de litros que queien. Em sembla que va, quants litros han plogut, no ho he mirat jo, em sembla
tampoc
que 30 o 40 que hagin pogut ploure, doncs sí, 10 episodis serien necessaris. El que passa que el, diguéssim, el mal una mica ja està fet, val? És a dir, el...
Això confiant que tinguéssim aquests 10 episodis, que ningú ha dit que els hàgim de tenir.
Sí, és a dir, el tema és, que ja ho vam explicar, l'engruiximent d'un tronc. L'engruiximent d'un tronc ha de ser d'una, per posar un número, ha de ser d'un centímetre. Val? Imagina't un tronc d'un arbre que per supervivència ha de ser mínim d'un centímetre. Si no, l'any que ve queda escanyat, perquè l'aigua puja per la... els anells dels arbres.
Parlem, no?, del que passa dins l'arbre, d'aquests anells.
Dins de l'arbre, els anells dels arbres, aquells, sí, anells, cada any, hi ha un mínim. Si no s'engreixa aquest mínim, l'arbre mor a l'any següent. Val?
Quants pins han mort? Estan morint?
Bueno, mentre siguin pins.
Sí, clar, jo parlo dels pins que hi ha al bosc.
Exacte,
no
vull entrar en altres coses i que econòmicament ens poden fer més mal, val? És a dir, els pins, nosaltres veiem un bosc que passa allà, hi ha un incendi, ras amb tot, no queda res, i vulguis que no, aquell bosc es recupera. Aquell bosc es recupera amb els anys, torna a ser-hi quasi tot. Si vas cap a Manresa, el tros aquell que es va cremar després d'Igualada ja està verd, ja s'endevinen els pins, ja hi ha allà tot un personal funcionant. La gràcia seria que passés algú i regulés el creixement d'aquests pins. Si pugem a dalt a Font-rubí, al Coll de la Barraca, ara estan arreglats, però hi va haver una època que anaves a buscar bolets i havies d'agafar la posició de senglar, perquè, clar, havien nascut tants i tants pins que no podies ni passar. I ara han agafat i ho han aclarit, i hi ha una cosa una mica més normal. Més normal per la nostra percepció, Vull dir, no, segurament tots aquests pins que hi ha junts, hi hauria un moment en què un agafaria la funció de líder, liquidaria els del voltant, i aleshores, escolta'm, a vegades potser és millor, que tot segueixi el seu curs.
No intervenir.
Però què passa? Que allò, vulguis que no, amb la sequera és una bomba. És una bomba de matèria orgànica allà, de combustible, que hi ha una pila de pins molt a prop del terra que tenen branca fins a baix, i que si allà salta una xispa o bé algun, algun senyor amb unes idees d'aquestes estrambòtiques i li fot un misto, aleshores tindríem un problema. Clar, allò és combustible, vamos, 100% inflamable, no? Després, també, la zona que va des de Sitges fins a Castelldefels, totes les zones, els pins, hi ha boscos sencers que ja són morts, però també són boscos que estan a costat de les pedreres. Aleshores, jo dedueixo que la pols de les pedreres cau a sobre i els crema, com si fos una pluja àcida o algo semblant. Si va plovent, els va rentant. Si no renten, allò, doncs, la lia. Aleshores, ja que anem parlant de l'aigua, que és el tema aquest que ja és tan assidu, o
el
com
tema,
es diu,
és el tema.
Tema.
Sí, sí.
Doncs, clar, és, saps allò que dic? Ostres, que a vegades hi ha gent, tinc amics aquests que fan de pagès, que penses, hosti, no en saben de fisiologia vegetal. És com que tu tens un cotxe i no saps què és una bugia, doncs, doncs tens 30 hectàrees de ceps i no saps què és una planta, no? Doncs ara parlaríem una mica de l'aigua. Una mica per sobre, perquè és bastant complexa.
Va, aleshores, així n'aprenem tots una mica, sí, els teus amics pagesos i tots plegats.
Bueno, els pagesos ja en saben. Jo dic alguns.
Algun.
Els pagesos saben molt.
Així n'aprenem tots.
Sí. Aleshores, l'aigua és un compost químic inorgànic. Què vol dir inorgànic? Que no té vida. L'aigua en si no té vida.
Però en genera tantíssima.
Però forma part de totes les estructures vegetals. Val? Què vol dir que forma part? Doncs que, per exemple, una cèl·lula és un 90% d'aigua. Una cèl·lula és la part més petita que té vida, organitzada. Té un nucli, hi ha les cèl·lules animals, hi ha les cèl·lules vegetals, unes fan la fotosíntesi, l'altres no fan la fotosíntesi. Aleshores, aquesta aigua forma part d'aquestes estructures. És com una esponja. Jo me n'he donat compte, per exemple, clar, el llenyer ja no el tapava i tenia la llenya superseca. Tenia troncs molt gruixuts. Aleshores, tu anaves amb la màquina d'estallar, pum, pum, feies els trossos de llenya i cremes. Aquests dies amb la pluja, com que ja no tapava la llenya, se m'ha mullat. I llavors la llenya ha actuat com una esponja, és com una esponja, val? Aleshores, absorbeix l'aigua perquè té aquesta capacitat, la part interna d'un tronc, o, per exemple, la cel·lulosa per fer paper, ve dels troncs de les plantes, ve dels vegetals. I la paraula és cel·lulosa. D'on ve la paraula cel·lulosa? De cèl·lula. Val? Uh-huh. I aleshores això es comporta com una esponja. Té la capacitat aquesta. Aleshores, si el 90% de la cèl·lula o de la planta o dels vegetals o del meu nas o de les meves orelles, el 90% és aigua, jo tinc capacitat per beure aigua i hidratar-ho i que aquesta esponja estigui sempre hidratada. Però les plantes no. No tenen la capacitat d'agafar i anar a la font. Aleshores, si no hi ha l'aigua, no ens inventem coses estranyes. I tu diràs, què vols dir coses estranyes? Bueno, doncs,
això mateix.
Totes aquestes tendències, ara flipes, perquè obres el Facebook i et surt un paio que et diu, jo voy a reorganizar tus cultivos porque sin agua y sin abono vamos a tirarlo para adelante. Clar, si estàs desesperat perquè tens els camps... Que, escolta'm...
I caus de quatre potes,
i a més cobren un paston, no? Dius, escolta'm una cosa, comencem per l'inici. Si no hi ha aigua, no hi ha vida. I ja està, cel i ras. Bueno, però pots regar. Vale, abans hem parlat, una vinya, 70 milions de litros. Què ficaràs? Com ho regaràs, això? Doncs, d'on els trauràs?
Inviable, ara mateix.
Inviable, ara mateix, val? Aleshores, continuem. És un compost, l'aigua és un compost químic inorgànic, però que forma part de les estructures de la vida, i sense aigua no hi ha vida. Aleshores, l'aigua són dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen. Val?
Tornem a les classes de química. Sí, sí.
Sí, dos àtoms d'hidrogen i dos àtoms d'oxigen. Val? Aleshores, l'aigua, tenim una aigua que és l'aigua potable, que l'aigua potable és l'aigua que no està, diríem, contaminada o que és adequada per la vida de les plantes, de los humanos i dels animals. I després tenim una cosa que és l'aigua pura, que l'aigua pura no és l'aigua potable. L'aigua pura és dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen. Quina diferència hi ha? Que l'aigua potable porta dissolt, sals minerals. Val? Aleshores, per lo que acabem arribant al punt de que l'aigua és un dissolvent universal. Universal vol dir que, a menys que siguin greixos, val? Per la seva composició, dissol els minerals. Amb els minerals dissolts, continua sent potable. Què vol dir que dissol els minerals? Vol dir que si nosaltres... Vull dir, la capacitat de dissolvent universal vol dir que és capaç d'agafar les sals minerals del terra i desfer-les. Què ens dona això? Això el que ens dona és que el sistema que té la planta per agafar a l'adob les sals minerals és a través de l'aigua. L'aigua té una càrrega elèctrica, té una formulació i té una capacitat de desfer aquestes sals minerals i aleshores hi ha unes càrregues elèctriques, a les arrels hi ha unes càrregues elèctriques i per diferència de potencial, a través de l'aigua, l'adob entra a la planta. És la manera que té.
La via d'accés.
Una arrel no té uns braços articulats que agafen... Aquí tinc ferro, pum, l'agafa i se l'emporta i el va ficant a dintre, si no entra per aquest sistema, no? Aleshores, si no hi ha aigua, no funciona ni la hidratació de l'esponja aquesta, que és la planta, ni funciona l'entrada de minerals i d'adob. I a vegades podem veure una planta que se'ns està tornant groga, val? I pot ser o perquè no té aigua o perquè la qualitat de l'aigua que té no li permet agafar a l'adob. Sí que està hidratada, però no pot agafar l'adob. Val? Aleshores, l'aigua en el terra la tenim de tres maneres. Una és l'aigua gravitacional, després hi ha l'aigua higroscòpica i la capilar.
Explica't.
L'aigua gravitacional. L'aigua gravitacional és l'aigua que cau i que la força de la gravetat ens la fa baixar i se'ns en va cap avall. I acaba drenant i va als aqüífers i va al mar. O a les rieres o als rierols, per la força de la gravetat. Aquesta aigua és superguai. Per què? Perquè és una aigua que no està agafada enlloc. És una aigua que es lliura, és l'aigua lliure. Aleshores, passa per allà i, clar, si la planta està deshidratada, agafa les arrels i... l'agafa.
Xucla.
Que és el que passa quan plou. Quan plou, l'endemà tot és de color verd, perquè tot s'ha hidratat, perquè hi ha aigua lliure. Libre. Aleshores, allò, aquesta aigua és superràpida. Després hi ha l'aigua higroscòpica. L'aigua higroscòpica és la que està al terra com en forma de vapor, que està agafada allà, val? Però que no la pot agafar la planta, no ens serveix. I després hi ha l'aigua capilar, que és l'aigua que ens queda retenida pel terra, retinguda pel terra. Aleshores, la capilar, un terra, té una estructura que hi ha el macroporo i el microporo. El macroporo són els poros grans. I allà hi pot estar una estoneta la gravitacional, però acaba marxant, perquè no té capacitat de retenir. Si nosaltres agafem els dits, els ajuntem i fiquem una gota d'aigua i anem obrint els dits, veiem que l'aigua queda enganxada. Però arriba un moment que si els separem l'aigua, plop, doncs el terra funciona igual. Quan hi ha un foradet petit, l'aigua queda allà retinguda. Per això es diu capilar, perquè és molt petit. i ens queda retinguda. I aquesta aigua ens serveix de reserva. Val? Aleshores, si una planta funciona amb la llum del sol, vull dir, si una planta funciona, no. La planta funciona. Que hi ha la llum del sol, que surt a les 7 del matí o a l'hora que surt, i aleshores la planta comença a treballar. I la planta el que fa és, a passar la nit i a primera hora del matí, agafa tota l'aigua que pot per tenir reserves per passar el dia. Aleshores, a quina hora hem de regar? A primera hora del matí, perquè és quan tirem l'aigua i agafarà l'aigua gravitacional. L'aigua que es perd per la gravetat, una part, la planta, l'agafarà, perquè és aigua lliure. Li és superfàcil agafar això. I llavors ho agafa, i aleshores aquesta aigua s'acaba perdent, i per passar el dia, per si necessita més, li queda l'aigua que en diem capilar. Per tant, si volem aprofitar l'aigua, val, l'aigua pura i potable, aleshores hem de regar a primera hora del dematí.
Ben d'hora, ben d'hora.
Exacte. Aleshores, el... si el terra té capacitat de retenir l'aigua, aleshores ens durarà més aquesta aigua. Retenir vol dir que tingui poros petits. A lo que digo, nosaltres estem preparant l'hort, estem preparant el jardí, hem de posar terres que ens retinguin l'aigua.
Per exemple?
Es fa servir molt ara la terra que porta saulor i que porta matèria orgànica. Jo ara opto més cap a terres que portin una mica d'argila. Val? L'argila són capilars molt petits. Aleshores, és posar terres que tinguin molt el que en diuen els constructors, quan et diuen omplir el jardí de terra vegetal. Ja pots ficar-la amb el cap. La terra vegetal no és la terra de vinya. Doncs ara potser lo interessant és ficar terra de vinya. Val? Però terra de vinya que la barrejaríem amb matèria orgànica i una mica d'arena, perquè tampoc ens interessa que se'ns faci un fangar. Si ens hi fixem, la terra que té argila és allà on se'ns acumula l'aigua, on se'ns fan els tolls i on queda allò el pastizal. Doncs, en vez de ficar terres que drenin, fica terres que retinguin l'aigua. Una cosa seria aquesta. L'altra, per exemple, en el cas de l'hort, clar, tampoc ara ficarem... Jo dic, això seria en el cas, el que parlàvem, de que fem un jardí nou. Val? Doncs escolta'm, el tipus de terra, si abans ficaven terres que havien de drenar, ara hauríem de posar terres que drenin poquet. Hauríem de canviar la terra, ficar terres amb més argila, i en el cas de l'hort, clar, l'hort fas amb la terra que tens. Aleshores, i l'hort és algo que tu hi estàs sempre, no? Aleshores, en el cas de l'hort, una, hem d'evitar que ens toqui el sol al terra. Aleshores, nosaltres reguem i el que farem és ficar un encoixinat perquè se'ns mantingui la humitat. A l'hort, normalment, com que ja està fet amb terra de la que tenim al Penedès, que és terra que ja és,
ja és argilosa, no?
Doncs ja més o menys ens funciona. Aleshores, tenim uns altres sistemes que és el retenidors d'aigua. Que aleshores és utilitzar el que en diríem aigua sòlida. Aigua sòlida què és? L'aigua sòlida és que agafem el que se'n diu un copolímero superabsorbente, que això ja hem parlat alguna vegada,
sí,
que és una gelatina, que és el mateix que va dintre dels bolquers, i aleshores ho barregem amb la terra. Què té allò? Allò el que té és que quan agafa l'aigua es fa gros i quan deixa l'aigua es fa petit. Per tant, li dona com una mica de moviment al terra. No se'ns compactarà tant, perquè a l'engreixar-se allò el que fa és obrir, val?
Desplaçar el terra.
Exacte. Aleshores, què fem? Quan plantem, agafem una espessigadeta d'allò, ho fiquem al voltant i aleshores plantem allà l'enciam. Que no tenim el copolímero superabsorbente, aleshores el que podem fer és agafar l'aloe vera, li traiem la pell i aleshores la gelatina aquella que té la tallem a trossets i ho posem al voltant de l'enciam quan el plantem. I allò ens funciona com a retenidor d'aigua.
Fa la mateixa funció?
Sí, El que passa que és orgànic i es degrada. I el copolímero es degrada, però triga molt més.
Millor l'aloi, no?
Sí, 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 sí. Aleshores, ja tenim l'enciam plantat, ja tenim un retenidor d'aigua que ens fa de dipòsit d'aigua, de reserves per passar el dia. Aleshores, la planta transpira. Tota aquella aigua que transpira se'ns en va a l'atmosfera. És aigua que perdem. Aleshores, agafem una garrafa d'aigua, li tallem el cul i li posem a sobre, en forma d'hivernacle. Què passa, aleshores? Doncs que la planta, quan va respirant, totes aquelles gotes queden enganxades a la paret de l'ampolla, rellisquen cap avall i tornen al terra. I el que fem és, i diguéssim, com imitar la naturalesa. De l'aigua s'evapora, plou. Pues no, aquí s'evapora, ens rellisca pel costat de la garrafa i ens cau a terra. Què pot passar? Que a les 12 del migdia allò amb l'efecte hivernacle es fiqui a 60-70 graus.
I es quedi fregit l'enciam.
Vale, doncs aleshores el que fem és treure el tap. Traiem el tap i aleshores tota aquella calor se'n va. Jo ja m'he tret del cap el de a l'estiu tenir hort. Val, depèn com vagi, si plou les 10 vegades que has dit, tindrem hort a l'estiu. Però tot orientat ara mateix a la primavera. A dir, plantar tot bastant abans per enganxar pluges i aleshores que aquestes pluges ens vagin alimentant tot això. I a l'estiu a veure com ho guardem. Val? Una mica la idea és interessant informar-se i buscar informació sobre tot això perquè ens pot ajudar a, diguéssim, a fer funcionar el jardí, l'hort. Clar, hi ha molta gent que et diu, no, jo vull regar amb aigües grises perquè està molt bé, però aleshores què passa? Que les aigües grises tenen moltes sals minerals i estan carregades de cargues elèctriques. Aleshores, ens serveix com per mantenir, però ens salinitzen el terra. Aleshores, potser és interessant tenir un deshumidificador que cada 2x3 ens tregui aigua pura, quem a la regadora i de tant en tant netegem el terra amb aquella aigua.
Tocarà experimentar i ho anirem,
sí,
explicant.
Sí, sí, se'ns acumula la feina.
Gràcies també a les Rúbies, que vagi
bé. Fins ara, adéu.